El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El Departament de Salut ha donat el tret de sortida de la campanya de vacunació de la grip sota el lema "Aquest hivern no t'arrisquis, vacuna't ara contra la grip", i que vol vacunar els col·lectius més vulnerables, els majors de 60 anys, els malalts crònics, el personal sanitari i les embarassades. Enguany, la immunització coincideix amb la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a les persones majors de 70 anys, una immunització que serà conjunta contra la grip i el coronavirus. Analitzem aquesta campanya de vacunació, però sobretot l'evolució de la pandèmia, conversant amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, que ens acompanya, de fet, avui a Ràdio Sabadell. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, què tal?
Havíem parlat molt, però trepitjant l'estudi de Ràdio Sabadell encara no ens havia deixat la pandèmia.
Això és una de les senyals de tornar a la normalitat, realment.
Abans d'entrar en la vacunació, comencem parlant del Taulí, de l'hospital. Com estem ara mateix? Quina és la situació?
La situació en aquest moment a l'hospital és la de qualsevol tardor-hivern, que vol dir molt complicada, perquè hi ha molts pacients, perquè manquen llits, perquè estem, diguéssim, no col·lapsats, però molt plens. En canvi, de malalts de Covid ens queden dos, un a la UCI i un a la planta. I clar, encara podem tornar enrere i tenir més ingressos i estem preparats per això, però clar, la situació és la millor que hem tingut des del juny del 2020.
Des del juny del 2020? Després d'aquell confinament, d'estar tan tancats,
Aquella baixada tan important de casos que vam tenir a partir de finals d'abril, la veritat és que va permetre tenir un parell de mesos de tranquil·litat, que després el juliol es va torçar, perquè van tornar a pujar. Ara el que ens preocupa és que estem molt bé, però ve l'hivern. I clar, si és veritat que tenim moltíssima gent vacunada, que això permet pensar que la gran majoria de la gent no farà una malaltia greu i per tant no necessitarà l'hospital, però el virus no ha desaparegut i per tant hem d'estar atents si canvia, si ve una soca que la vacuna no cobreix, que de moment no ha passat, però tot això s'ha de vigilar.
Atents, seguint, però respecte a l'hospital, el funcionament de l'hospital és pràcticament com si no hi hagués coronavirus ara mateix?
Sí, sí. Bueno, no exactament, perquè fonamentalment quan arriba un pacient nou, o sigui, quan ingressa, sigui des d'urgències o des de casa, el que sí es continuen fent encara són les proves de mirar que no tingui coronavirus, mentre no estigui les proves tenir més precaució. I de forma general, jo crec que hem après, i que això es quedarà, a l'hospital el tema aeri s'ha de millorar. Hem de millorar les ventilacions, hem de millorar la protecció, i probablement les mascaretes dins de l'hospital les veurem de forma continuada molts mesos, per no dir per sempre, perquè probablement hi ha algunes coses que podrem evitar amb mides de prevenció de barrera, com les mascaretes, i sobretot jo sóc molt optimista en quant a que es farà molt bé el tema de la ventilació, d'assegurar la renovació de l'aire, sigui estiu, sigui hivern, faci calor, faci fred.
I això passa, per tant, per entenc, per fer una inversió, no?, també, en les ventilacions, als hospitals, una inversió de futur, no?, entenc.
Hi ha una part d'inversió de maquinària, probablement no molt alta, però jo d'això no hi entenc molt, però el cap de l'hospital que s'ha encarregat d'això, el senyor Luque, està molt a sobre, i la veritat és que el que cal, sobretot, és controlar, o sigui, tenir registres, tenir termostats de CO2, que és una cosa senzilla. No podem medir els coronavirus a l'aire, ni les legionel·les a l'aire, però sí podem medir que l'aire s'estigui renovant. A la que s'acumula el nostre CO2 de que respirem, que hi ha molta gent en una sala o en una habitació, allò és una alerta de que aquell aire s'ha de renovar. I això pot passar per obrir finestres, a vegades és tan senzill com això, però en zones molt àmplies, per exemple, sales d'espera o menjadors, per una renovació d'aire que es pot comptar, sí, uns aparells que comptabilitzen. Això no era una prioritat anys enrere, potser ho era més la temperatura, que la gent estigui confortable, calor o fred, ara ho serà que l'aire estigui net, que l'aire sigui renovat.
És un aprenentatge d'aquells que diem que hem tret de la pandèmia, no?
I això serà pels hospitals, pels centres comercials, fins i tot pels bars, perquè no estem parlant d'inversions enormes. L'altre dia ho mirava per internet, comprar un medidor de CO2 va de 40 a 200 euros. Suposo que el de 200 deu ser millor, però per 40 euros ho pots tenir medit, Vull dir, no, i saber si tens que renovar l'aire o no. I la manera de renovar-ho ja és una altra cosa. Amb un centre comercial tancat, doncs, necessites extractors potents que renovin l'aire. Amb un bar més domèstic, potser necessitem obrir la finestra davant i la de darrere. I prou, si assegures que es renova, ja està bé.
Per tant, la situació a l'hospital tranquil·la, la podríem batejar així, doctor Cervantes, i en aquest sentit, respecte a aquests malalts de Covid que ens queden, aquest que tenim a planta i aquest que tenim a la UCI, l'evolució és de veure que de seguida podrem netejar l'hospital de coronavirus. Ho dic perquè ahir sortia la notícia que em sembla que és l'hospital de Terrassa, ja no tenia cap pacient. Entenc que també és un dia que celebrarem, no? No tenir cap pacient ingressat al taulí per coronavirus.
El podem celebrar, clar que sí, però sapient que no podem després estar molt enfadats la setmana que ve quan tinguem un cas, que és el que pot passar. O sigui, no, lo previsible és que aquest virus no desaparegui aquest mes. El virus està present a molts països del món, amb una bona pila d'ells pujant, fins i tot a prop nostre, el Regne Unit, estan pujant els casos, i per tant aquest virus n'hi ha fent pujades i baixades. Si la vacunació funciona bé i el que hem après de prevenció funciona bé, probablement aquestes pujades i baixades seran cada cop més petites, però jo crec que ni aquesta és l'última ni la penúltima. El que passa és que pot ser que ja no circuli amb tanta facilitat perquè no trobi tanta gent vulnerable, uns perquè ho han passat, uns perquè s'han vacunat, uns perquè van amb molta cura. Jo tinc esperança que això funcioni i que la reducció no vingui tant per la desaparició, sinó perquè sigui més lleu en la majoria de casos.
Per tant, les sensacions de cara als mesos que ens venen, molt fixats en aquesta tardor-hivern, que ja és complicada de per si, ho deia ara vostè al principi, no? Pels hospitals, per l'atenció, per les malalties que se'n deriven. Quines són les sensacions respecte al coronavirus? Podem estar en una sisena onada?
Jo no hi crec molt amb el tema d'onades. O sigui, el virus o és o no hi és. I mentre hi és, va fent pujades i baixades. I, de fet, aquesta és la segona vegada, com et deia, que arribem a nivells tan baixos amb poc risc de rebrot. Però poc risc vol dir que aquesta setmana podem estar tranquils, que el que passarà la setmana que ve no ho sabem. I jo crec que els hospitals, atenció primària, salut pública, ha d'estar preparada perquè torni una sisena onada amb aquesta nomenclatura. I si després no ve, tant de bo, no haurem malgastat diners. El que no pot ser és al revés, és que ens torni a agafar de sorpresa una cosa que no ho hauria de ser.
En aquest sentit, aquesta nova onada, nova pujada dels casos, hauria d'arribar als hospitals? És a dir, després del que hem viscut a la cinquena onada, què és el que podem dir ara que encara ha evolucionat més el procés de vacunació?
El problema que tenim és que hi ha una part de la població, que diem vulnerable, tant pel tema d'edat, perquè el sistema immunitari es debilita amb les edats més extremes, els nadons i la gent de més de 80 anys. Potser les dades de 60 o 70 en aquest aspecte són una mica exagerades, perquè el sistema immunitari funciona prou bé, però a partir del 80 és evident que es deprimeix. I després hi ha certes malalties que ja deprimeixen aquest sistema immunitari, i estem parlant de malalties sobretot de la sang, o malalties oncològiques, amb tumors, i també molt especialment uns tractaments de malalties no tan greus, de malalties autoimmunes, que diem, com l'artritis reumatoide o la colitis ulcerosa, que aquests tractaments fan que una persona sigui més propensa a les infeccions per virus. I altres virus també, però el coronavirus ha sigut aquest el cas. I aquests pacients segueixen estant, i amb aquests és els que probablement ha sigut més prioritari posar la tercera dosi, però una mica cegues. No sabem si la tercera dosi serà suficient o si realment el seu sistema immunitari està baix, la tercera dosi tampoc funcionarà. No ho sabem. I ho hem de mirar. I jo crec que aquestes són les persones que tothom està d'acord que s'haurien de posar la tercera dosi. A partir d'aquí ja venen discrepàncies. El nostre país ha decidit, amb bon criteri, aplicar també el component de l'edat, de que a partir de que van baixant dècada a dècada, plantejar la tercera dosi. I ara s'ha plantejat fer-ho a partir dels 70 anys. Probablement no es vacunarà tothom, però si es vacuna una part vulnerable d'aquesta població, doncs menys risc n'hi haurà.
Però pel que diuen ara mateix els estudis, la informació que es té sobre aquestes vacunes, amb la segona dosi estem coberts ja, hauríem d'anar a la tercera. A partir de quan ens caldria la tercera? Ho dic població general, més enllà d'aquests casos que explicava ara vostè.
Jo tinc la impressió que la tercera dosi a nivell de la població general no té sentit mentre no estigui vacunat tothom de la primera i la segona. I quan dic tothom, dic tot el món. O sigui, no sé si ens podem permetre una societat que vacuni 10 vegades en un país molt ric, sense saber si cal, i en canvi no vacuni cap dosi a la meitat del món. Jo, aquest és un tema que no és només de justícia social o de pensar que és el que toca èticament. No, és d'egoisme. Si no vacunem a tot el món, els virus aniran canviant, aniran circulant i acabaran tornant. I, per tant, ens interessa a tots que la vacunació arribi a tothom. Ara, si ara hem detectat un grup seleccionat de pacients que amb dues dosis no han funcionat, provem amb tres. No sabem si amb tres funcionarà, però és probable que sí, que millori la resposta vacunal. I, per tant, lo de vacunar de tercera dosi a la gent vulnerable em sembla molt bé.
Per tant, important, i també aquesta població de 70 anys entraria dins d'aquest pack que a vostè li sembla important també vacunar?
És el que s'ha decidit, sí, que sigui 70 anys el límit.
La clau per contenir la pandèmia segueix sent la vacunació, és a dir, amb la informació mèdica que tenen ara per ara, la vacuna és la clau per poder contenir aquesta pandèmia ara per ara?
La vacunació és l'única eina activa que ha tingut incidència en l'epidèmia. Ho hem notat amb les residències a l'hivern passat, ho hem notat a la població amb els mesos d'aquests de l'estiu, perquè la vacuna no ha eliminat el risc que t'infectis, però ha reduït moltíssim la gravetat de la gent que s'infecta. I hauríem de recordar que quan s'aproven les vacunes, s'aproven perquè tenen una protecció entre el 70 i el 90% per malaltia greu i ingrés hospitalari i ingrés a UCI. Els estudis d'aprovació de la vacuna no són perquè circula menys el virus. Això és la conseqüència que esperem que arribi, però els estudis van demostrar que reduïen la malaltia greu, l'ingrés i l'ingrés a UCI. Déu-n'hi-do, ja és una bona protecció. I fins i tot no la redueix al 100%, redueix 90, 94, 85, depèn dels estudis. Vull dir que és una protecció molt bona, però que no arriba a tothom, malauradament. Per tant, el que necessitem és vacunar tanta gent possible, perquè encara que no tinguis el risc zero, el virus circuli molt poc. I a la que comença a circular poc, al final no pots infectar, perquè la probabilitat és escassa. O sigui, no quedarà protegida la gent no vacunada. Però, clar, és un tema també de solidaritat. No pot ser que la gent digui que es vacunin els altres, perquè si tots féssim això no es vacunaria ningú. I jo crec que la vacuna va passar una primera època de temor, de dir, ostres, que bé, hem fet una cosa fantàstica en un any, quan tothom s'esperava 5 o 6, però, ui, jo no me la poso, que no se sap el que farà. Doncs ara ja sabem que els efectes secundaris que fan són similars a altres vacunes o fins i tot inferiors a altres vacunes. La gent se'n va de vacances a Kènia o a Tanzània per fer un safari fotogràfic i es posa la vacuna de la febre groga tan ampla. I no he sentit a ningú a les consultes que em diguin, no, jo no vull la vacuna, eh? No, jo no vull la vacuna. Escolti, doncs aquesta és millor que la vacuna de la febre groga. Per tant, és normal que nosaltres insistim que es vacuni tothom que pugui. I tota aquella gent que quedi per vacunar per problemes logístics, perquè no els hi va arribar la trucada, perquè no tenen SMS, pel que sigui, hem de fer l'esforç entre tots, i sobretot l'assistència primària, d'aconseguir que s'acabin vacunant. I jo crec que estem en aquesta línia.
En aquest sentit, sobre els ciutadans que tenen aquesta recança a vacunar-se, sigui per A, per B o per C, què es pot fer? Què se'ls pot explicar més del que s'ha explicat fins ara sobre la vacuna?
Jo crec que la part fonamental és posar-ho fàcil. És vostè que ve avui, vinc això, doncs miri, espera un moment que de pas li posarem la vacuna, per dir d'alguna manera, no? Vull dir que no...
Clar, però a més són col·lectius, aquests de 20 a 40, que hi van poc a l'atenció primària.
Clar. És que, clar, arriba un moment que el risc individual ja no és el missatge, perquè la gent al voltant dels 20 anys té un risc de malaltir greument pel coronavirus molt baix. No ens hem d'enganyar, no els hem de dir no, vacuna't, que si no et moriràs. No, vacuna't, que si no la teva àvia aquest hivern ho pot agafar. I aquest és un missatge continu, no és una declaració d'un dia, és una cosa que ha d'anar arribant, i probablement ha d'anar arribant pel contacte persona a persona, i per les escoles, per les universitats. La idea que té el departament i la conselleria, bueno, el doctor Argimon ho ha explicat moltes vegades, és que encara que a l'inici hi haguessin moltes reticències sobre el passaport Covid, al final, instaurar el passaport Covid per algunes activitats concretes, no per tot, no com una obligatorietat, fa que la gent pensi, ui, en lloc de fer una PCR cada vegada, potser que em vacuni. I això ha estimulat la vacunació en alguns països, especialment a França, ha semblat. En altres països, no. A Itàlia, que és obligatòria, tenen un bon conflicte, perquè en algunes àrees laborals estan veient que la gent plega de la feina per no complir aquesta obligatorietat. La veritat és que a mi se m'escapa quina és la millor manera, però jo crec que estem en un país amb les cotes màximes de vacunació per totes les vacunes, des de la vacunació infantil, el tètanus, tan màxima que qualsevol cosa que introduïm nova hem d'estar molt segurs que està bé. perquè si no podem córrer el risc de crear un rebuig pel tema de l'obligatorietat, que només faltaria, perquè no es tracta d'obligacions i multes, sinó de convèncer la població de que fa falta. I jo crec que la nostra població ja està prou convençuda en general. Si ara tenim un problema, intentem esbrinar-lo bé, saber quanta gent de la que queda per vacunar realment no vol vacunar-se sense cap motiu. Clar, la gent que té al·lèrgies a moltíssimes malalties, és normal que a moltíssimes coses, és normal que tingui por, perquè s'ha sentit parlar que l'al·lèrgia és un dels efectes secundaris. Però ben explicat, dius, no, és que és per uns temes concrets, per uns productes concrets de les vacunes. No és una al·lèrgia en general, que si tu tens al·lèrgia als àcars, la vacuna et sentarà malament. I tot això la gent ho entén i es deixa vacunar. I a més, els vacunem en un lloc preparat per si realment passés una reacció al·lèrgica, anar amb cuidado. Nosaltres no hem fet vacunacions massives als pàrquings dels centres comercials. A altres països sí que ho han fet. Aquí s'ha fet amb unes condicions sanitàries, amb metges, infermeres, amb el SEM a la porta, si calia, i això ha minimitzat molt els riscos dels efectes secundaris immediats. Per tant, jo crec que informar, encara que sigui una mica lent, no hi ha altres vies.
M'agafo un moment al tema del passaport Covid, perquè hi ha una mica de debat. De fet, d'aquí una estona podrem sentir un expert en dret laboral sobre quina part de legislació, això que deia ara vostè, fer-ho bé, entenc que anava per aquí, quina part de legislació podria recolzar el fet de decidir-se, no?, aplicar el passaport Covid, per exemple, per accedir a la feina. No? L'oci nocturn ja s'ha posat en marxa i, de moment, que hagi arribat a les orelles dels mitjans de comunicació sense massa complicacions i sense massa polèmica. Per restauració i per oci és un bon mecanisme per controlar, ja no per fomentar la vacunació, que seria un altre tema, sinó per controlar possibles contagis.
La meva opinió és que només és útil per fomentar la vacunació. El de més, si ens ho volem creure, fantàstic, la gent estarà més tranquil·la per la vida, però jo no estaria molt tranquil. Jo poso sempre un exemple. Al meu voltant, la gent que vol el passaport Covid és perquè té que fer una cosa que si el té li és fàcil. I perquè si un dia té febre, com ja està vacunat, no es preocupa perquè no serà del coronavirus. O si té tos, no està preocupat perquè jo ja estic vacunat. Això és un error molt gran. Les PCRs, el test d'antigen i està vacunat, no protegeix al 100%, redueix molt els riscos. És evident que ho redueix, però no pot donar falsa seguretat. I si fem servir aquesta eina com per dir jo no ho puc tenir perquè tinc el passaport, ens hem equivocat. En canvi, jo crec que sí que pot ser que estimuli la vacunació sempre que no sigui des de l'obligatorietat global per anar a treballar, per anar a fer coses del dia a dia. Sincerament, jo si no pots anar a la discoteca perquè no tens el passaport, doncs mala sort, no t'han afectat gaires drets fonamentals. I parlant del tema de legalitat, jo aquí sí que no vull entrar perquè no ho conec, però no hi tinc cap confiança en el tema de si és legal o no és legal, si hi ha una norma de dret laboral que ho permet o no. Escolti, no, jo no sé si ho permet el dret laboral. El que sí sé és que sense obligacions nosaltres hem aconseguit tenir una bona cobertura vacunal en general i introduir obligacions pot ser un problema.
Sobre aquesta qüestió i fixant-nos en la part de la vacunació, tornant a la vacunació coronavirus, aquests estudis que s'estan fent per baixar franja d'edat, és a dir, per vacunar aquests nens d'entre 12 a 5 anys, és important anar a aquesta franja d'edat pel que sabem fins ara de com actua el coronavirus?
Pel que sabem fins ara no, perquè sembla que els nens dels 12 anys cap avall, que és on menys s'havia estudiat, el risc de malaltia greu és molt petit i, per tant, per al seu benefici, probablement, si estan vacunats tots els grans al seu voltant, no caldria. És diferent d'altres malalties, que és al revés. O sigui, en algunes malalties, les epidèmies comencen a partir dels nens. I no només de malalties típicament infantils. Amb la grip també comença moltes vegades a partir dels nens. La veritat és que el coronavirus no. Les escoles s'estan controlant molt bé sense que aquesta part de la població estigui vacunada. I ara podem fer una trampa estadística, que és dir, no, és que ara la major part dels casos són nens. Home, només faltaria, són els únics que no estan vacunats. És normal que hi hagi casos, però no casos que comportin ingressos hospitalaris ni casos que comportin brots epidèmics al seu voltant. De fet, els mestres de les escoles, amb la vacunació i les mesures de prevenció, no estan tenint una proporció més alta de casos que la població general. Per tant, jo crec que és una bona notícia que no és imprescindible. Ara, si al final tot això que pensem es demostra que està equivocat i que ara que estaran vacunats els grans comencen brots epidèmics de centenars de milers de casos a partir d'una escola, doncs realment ens ho hauríem de replantejar. Però jo crec que no és el moment sincerament, tornem al mateix. Si hi ha vacunes, pues, posem-les aquí, les necessita de veritat.
Per tant, les farmacèutiques ho estan estudiant per una part de negoci o per una part científica també per saber fins on podem arribar?
A veure, jo diria que les farmacèutiques tenen una altíssima responsabilitat en triar quines eines, quines molècules volen fer servir, encertar-la bé, allà dedicar molts diners per fer uns primers estudis que demostrin la seva eficàcia i un cop s'aproven, a vendre. Aquesta és la realitat i és lícit, si és una empresa que té uns accionistes i que gràcies a que té aquestes inversions pot investigar i pot treure medicaments nous. En el món ideal, en què tot fos públic i no hi hagués iniciativa privada, ideal per alguns, això podria no caldre que tot ho fes, però la realitat és que el món està muntat així, eh? No anem al mercat a que ens donguin el dinar, Anem i el comprem. Doncs amb la indústria farmacèutica passa igual. Perquè sigui un negoci no són dolents, eh? Això està claríssim. Hi ha gent que ho pot fer bé, fent les coses correctament, i hi ha gent que pot enganyar, però això ja entra fora de la llei. El que passa és que a partir de que tenen el producte, la indústria no és qui ha de fer els estudis per veure que funciona bé amb la vida real. Això ho han de fer els organismes científics, públics fins i tot, sanitaris, universitats, hospitals, la primària, i estudiar si en el món real aquelles dades que s'han fet inicialment amb dos estudis molt amplis es confirmen quan s'apliquen a la població. I jo crec que ara ens toca a nosaltres i no a les farmacèutiques. A mi que la farmacèutica digui que fa falta una dosi cada any, doncs no m'estranya, és que si tindrà negoci molts anys, no és una cosa fora del normal. Ara, que el coronavirus necessiti una vacuna cada any, pues, evidentment no està demostrat i s'ha d'estudiar. I no cal que ho estudiïn les farmacèutiques, ja ho estudiarem nosaltres si realment es veu un rebrot anual del coronavirus malgrat estar vacunat. Si això passés, doncs aquesta opinió tindria raó, però ara per ara no la sabem. I tenim indicis de que pot no ser així, perquè la immunitat natural, la que passem, un cop emmalaltim, sembla que dura més d'un any i que és molt probable que aquestes vacunes, si funcionen tal com semblen, s'allargui el seu període d'eficàcia. Ara bé, això és dient sempre que el coronavirus es mantingui estable i malgrat les diferents soques o variants que hi ha hagut, de moment està prou estable, però pot arribar una que sí que realment se salti la vacuna o se salti fins i tot la immunitat d'haver-la passat. Tindrem un problema si passa això. Jo tinc cert optimisme veient les grans epidèmies de virus de la humanitat. Algunes s'han quedat per sempre, en molts anys, com la polio o la verola, però les més freqüents van venir i van marxar, van fer una pandèmia i després va cedir. Per la grip del 18 del segle XX no vam tenir vacunes i va durar 3 anys. Si ara amb vacunes i tot ens durés 5 anys, carai, potser no ho hauríem fet tan bé.
Aturant-me amb la vacuna, però fixant-me amb la vacuna de la grip, en aquest punt d'encavalcar que s'ha decidit aquest any des del Departament de Salut, no? Allò que deia vostè, aprofitant que et tinc aquí per la vacuna de la grip, escolta, que et poso la tercera dosi, no?, del coronavirus. L'any passat ens deia que era molt important vacunar-nos de la grip, recordo una entrevista, deia, és molt important, no sabem com reaccionarem, coronavirus, grip, poden fins i tot ser difícils de diagnosticar un i l'altre. L'any passat, al final, pràcticament, si no m'equivoco, no va haver-hi grip, pràcticament. És important que aquest any ens vacunem?
Jo crec que sí. La vacuna és per prevenir, no és per curar el que ja tens. I amb els càlculs del que pot passar, i juguen coses que encertem i coses que no. Per exemple, amb la vacuna de la grip, sovint fem un càlcul de quines seran les soques que tindrem aquest any. Es basa en dades científiques, en el que ha passat a l'hemisferi sud uns mesos abans, i a partir d'aquí es fa. Hi ha anys que encertem el 50%. Fins i tot un any es va encertar només una de les quatre soques que s'administraven, el 25%, però això no vol dir que no s'hagi de fer, perquè molts anys s'ha encertat el 100%. Amb aquest tema de barrejar la grip i el coronavirus, el que ens temíem l'any passat, recorda que estava al mes de novembre, octubre, els hospitals ja col·lapsats pel coronavirus. Encara que la vacuna no serveixi pel 100% d'evitar la grip, només que ens eviti el 30% ja ens soluciona el problema de col·lapse dels hospitals. I si ve junt amb el coronavirus, tindrem un problema greu, no només d'acúmul, sinó també de diferenciar qui té què i qui no. Aleshores, la vacuna pensàvem que seria una bona eina. Ningú s'esperava que la grip no vingués, i no va venir. I els que són molt optimistes pensen que aquest any tampoc. perquè diuen, no, és que encara circula el coronavirus, encara la gent va amb cuidado als espais interiors, hi ha mascaretes als espais interiors, potser la grip no ve. De fet, a l'hemisferi sud ha sigut en molts països pràcticament inexistent per segon any, amb la qual això és possible, pot ser que passi, però també pot ser que vingui. I hi ha una hipòtesi de que si la gent està molt temps sense contacte amb el virus de la grip, al final el virus de la grip es torna més agressiu, no perquè el virus ho sigui, sinó perquè nosaltres hem perdut les defenses. I això és un argument de dir, vigila, que la gent molt vulnerable, que en tot un any i mig no ha estat en contacte amb el virus de la grip, quan vingui potser l'agafa més fort. És una hipòtesi. No sé quina de les dues serà veritat, però jo crec que per una no tenim res a fer, ja ho veurem, i per l'altra tenim la vacuna. Per tant, jo a la gent vulnerable, a la gent que els hi va una reducció de risc de malaltia greu, el tema de posar la vacuna, jo crec que sense dubte. Com cada any, però aquest any una mica més.
Clar, aquest any crec que el lema que ha fet servir el Departament de Salut és aquest hivern no t'arrisquis, vacuna't ara contra la grip, no? Amb la idea aquesta d'evitar riscos, perquè crec que això és una cosa que al principi vam explicar molt, no? Dèiem, recordarà molt al principi, quan no sabíem el que ens venia, el coronavirus és com una grip, és com una grip, és com una grip, però de fet la grip ja genera problemes en mesos concrets als hospitals i genera tensió, no?, per als malalts que arriben derivats de la grip. Recordo moltes vegades amb el doctor Martín havíem parlat de com tensionava les urgències en el cas del Taulí, no? amb moltíssimes persones a les urgències per la grip. La grip és un virus que realment provoca problemes sanitaris, no? Perquè al final ens sembla que és una cosa que passem tots plegats, però realment és un virus que es pot complicar en moltes persones. No?
Sí, sí. No, la grip té dos problemes importants. Un personal, individual, que aquelles persones que tenen malalties del cor, malalties del pulmó, malalties que fan que estiguin amb el límit a la que agafen la grip, augmenta la mortalitat. No és que s'ho passin malament, és que es poden morir com a puntilla per culpa de la grip. El coronavirus a la gent sana li fa una espècie de grip, és cert, però a mesura que pugem l'edat, la gent més o menys sana comença a tenir problemes greus pel coronavirus. I, de fet, a partir dels 60 anys comencem a veure com la mortalitat es dispara. Per tant, el tema edat pel coronavirus és molt important. Per la grip el tema d'edat no ho és tant, però ho és més les malalties que acompanyen. Ser diabètic augmenta el risc i sobretot bronquitis i malalties del cor. I per tant aquesta gent és molt bo que es vacuni cada any. Si a més la gent que ve a urgències aquest any amb tos i febre, òbviament estaran preocupats perquè potser té el coronavirus i vindran a l'atenció primària i als hospitals, doncs això pot saturar. Perquè molta d'aquesta gent abans es quedaven a casa tranquil·lament i, bueno, serà la grip, 5 dies a casa i ja marxarà. Ara no s'esperarà ningú. Això pot saturar també el sistema sanitari. Jo diria que són les dues coses, l'individual i el de grup. I el de grup és molt important, sobretot la no saturació. No tant perquè hi hagi llista d'espera o retard, és que per la gent amb altres malalties, la gent que té un infart o que ve per un ictus, o tal, a lo millor que estigui tot col·lapsat, va molt malament per la seva atenció, i això ho hem de tenir en compte. I no diguem per l'ocupació hospitalària. És a dir, si al final necessitem doblar els llits, com vam fer l'any passat, o més que doblar, més que triplicar, doncs aquest any, si arribessin junts, potser no ho podríem aguantar bé.
Uh-huh. Hem parlat molt de... Perdoni, els nens s'han de vacunar també de la grip? Aquest any seria recomanable?
Jo, com de nens, no em porto. Jo no.
Trucarem al doctor Pineda i li preguntem.
Ha de ser el doctor Pineda qui t'ho digui. Els americans porten uns anys amb la hipòtesi de que vacunant de la grip als nens 10 anys seguits poden aconseguir erradicar la grip. És una mica exagerat, però més aviat m'he dit això. Jo crec que no. Els japonesos ho van fer fa uns anys i, bueno, no va passar res. Els nens van tenir menys grip, però van seguir tenint molta grip. I per tant, la hipòtesi de que vacunant eliminarem la malaltia per la grip no funciona. Però el grip és un virus que muta moltíssim, molt més que els coronavirus, i per tant és normal que no desapareguin. Fins i tot, encara que hagin estat 2 anys sense venir, probablement tornarà.
Parlant de mutacions amb el coronavirus, tenim ara tothom fixant-nos en aquesta variant Delta Plus. Què ens en pot explicar? Què en sabem fins ara?
Jo crec que si haguéssim de fer un exercici d'anàlisi de màrqueting, la part més important és haver trobat el nom. és fantàstic. El Delta Plus ja tothom sap el que és. O sigui, amb un concepte sanitari important, com és explicar els símptomes de l'infart o de l'ictus perquè la gent vagi al metge, no hem aconseguit tant èxit com que tothom sàpiga el que és la Delta Plus. Jo crec que les variants s'han d'estudiar perquè pot arribar un dia que hi hagi un problema i està molt bé el seguiment que fan els laboratoris de microbiologia del país, que són molt bons i que estan fent una tècnica que fa 10 anys semblava de ciència-ficció, que és seqüenciar els virus i anar mirant si són el mateix o no cada vegada que ingressa un pacient o uns quants pacients. La realitat és que de moment aquestes mutacions han aconseguit que en alguns moments algun virus sigui més transmissible que d'altre. I de fet això es nota perquè una variant substitueix a l'anterior. Cap d'aquestes ha significat més agressivitat, més mortalitat, i l'únic que passa és que et complica les onades epidèmiques. Vull dir, en un moment donat que et semblava que estaves de baixada, tornes a pujar i resulta que ha canviat la soca. Però aquest canvi de soca, de moment, no ha afectat a l'eficàcia de les vacunes ni a la immunitat d'haver-lo passat. Per tant, el que normalment es diuen variants de preocupació, de moment arriba una i al cap d'un temps marxa. O sigui, la primera va ser la britànica. Ui, la soca anglesa. Després ja ningú se'n recorda de la soca anglesa perquè va venir l'altra. I ara estem en un moment que jo tinc la impressió que quan hi ha un brot en un país, la millor excusa és dir és que és una soca nova. No, jo no tinc cap culpa. Boris Johnson. El primer que va parlar de la Delta Plus va ser el primer ministre britànic. Doncs què vols que et digui? Jo crec que està bé, que s'ha de vigilar. Atenció, no la menyspreu, però no crec que sigui la part important d'aquesta epidèmia.
Allò de la bola de vidre que sempre li acabo demanant en les entrevistes, ja ho sap. Quina previsió podem tenir? L'altre dia llegia que podem estar a primavera de 2022, crec que era, erradicada coronavirus a casa nostra. Sí, no? Què en pensa?
La meva bola de vidre no és molt bona, eh? Jo crec que l'hauré de canviar. Jo vaig dir al gener del 2020 que em preocupava el coronavirus, veient el que estava passant a la Xina i ja en algun país del voltant, això ens havia de preocupar perquè podia arribar aquí. I vaig estar molt content de transmetre aquesta opinió i d'aconsellar que reservéssim 5 o 6 llits per si arribava, perquè així podríem tenir-los ben aïllats. O sigui, ni encertant que podia ser un problema, la vaig encertar.
La magnitud era molt difícil de saber, no?
D'aquests 5 vam passar a 500. Ara jo crec que mantinc la idea de l'anàlisi dels altres coronavirus a la història. Els virus arriben i la gent no té cap defensa, fan mal i després comencen a fer onades amb menys mal, perquè molta gent ja està protegida. Si a sobre hi ha vacuna, encara més. Però no desapareixerà. O sigui, la meva opinió és que nosaltres estarem 3 o 4 anys veient infeccions d'aquest virus amb una magnitud molt més petita, tant de bo fos com la que jo havia pensat a l'inici, perquè això no vol dir que ha desaparegut, però tindríem aquella part vulnerable de la població que hauríem de detectar. Si tot va bé, a més amb eines terapèutiques, ja no només amb vacunes, sinó amb tractaments que estan a punt de sortir o sortint.
Que tenen bona pinta, no?
Sí, però clar, això porta temps i no és el primer que surt el que cura. Jo crec que tinc la impressió que tots aquests medicaments poden aportar alguna cosa, però a partir d'un any o així, no abans. O sigui, aquest hivern, millor que no vingui un brot fort. Però qui digui que desapareixerà a l'abril, doncs hauria d'explicar com ho calcula, perquè és molt optimista, eh? Hi ha molts viròlegs que en parlen d'això, i al nostre país hi ha una viròloga molt bona, la doctora Del Val, la Margarita Del Val, que és de Madrid, i ella té l'opinió això, que tindrem un virus estacional que farà menys mal, i que hi haurà un dia que ho deixarem de mirar, perquè la gran part de la població tindrà una protecció i no l'agafarà. Ara, si un dia tenim un malalt que ingressa amb una pneumonia i no sabem per què, doncs buscar el coronavirus, que potser encara que ens sembli que ha desaparegut, encara queda en alguns racons. Tant de bo sigui això, perquè tindrem eines per aturar-lo.
I les restriccions, mascaretes, restriccions poden tornar, no tornaran? Aquest debat que tenim ara latent, si els patis de les escoles s'ha d'anar amb o sense mascareta, que sembla que finalment s'ha optat perquè els nanos vagin sense, però si les classes amb grups bombolla han d'anar amb mascareta o no han d'anar amb mascareta, de tot això què en pensa?
Dels temes nens, jo la mascareta amb els nens no l'he vist clara mai, però la veritat és que no tinc un argument segur. És que jo tinc la impressió que els nens en si no són el perill d'extensió de la malaltia i que, per tant, si ho passen, no és un problema greu. També és veritat que quan tens la responsabilitat de controlar un sistema sanitari públic amb totes les garanties, doncs probablement la mascareta tampoc és la cosa que fa més mal. Potser fa molt mal la segregació a grups petits. Jo crec que els nens estan a l'escola no per aprendre els reis godos que dèiem quan jo era petit, eh? Estem a l'escola per socialitzar-nos, per aprendre a guanyar i a perdre, que tu no tens sempre la raó, però tampoc t'has de deixar trepitjar. Tot això s'aprèn a l'escola. I aleshores això no pot ser que estiguis en grupets de 8 o en grupets de 10, jo crec que això sí que serà la primera cosa que es traurà. També entenc el que diu el Consell, home, ara ve l'hivern, ostres, potser és el moment que potser hi ha un rebrot, esperem-nos una mica, bueno, esperem que faci fred, per la castanyada ja haurà fet fred, si no ha passat res, doncs igual podem treure aquestes mides, però aquí parlo com a ciutadà i avi, no parlo com a metge perquè no és el meu tema i no ho entenc molt. En canvi, la necessitat de mantenir algun tipus de precaució amb espais tancats, jo crec que durarà mentre el virus circuli. No podem dir no passa res, o sigui, renovem l'aire, posem mascaretes, però la mascareta, la gran utilitat demostrada és que si alguna persona té els virus, quan tus, quan parla fort, tal, no el transmet. No és tant que portem una barrera que ens protegeix a nosaltres perquè la portem. Ara, si portant-la algú se sent millor, doncs encantat de la vida, ningú prohibirà les mascaretes. I ara això sí, que se la canviï de tant en tant, que hi ha mascaretes que fan una mica de por. I sobretot, de por de que acabi sent contraproduent, perquè al final aquí acabes deixant microbis, i aquests microbis no cal que te'ls tornis a respirar tu mateix. Però això és una cosa que, lamentablement, depèn de cadascú.
Doctor Cervantes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, per haver estat avui a l'emissora municipal. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia, i a veure si podem parlar ja un dia per dir zero, i sembla que ja parlem d'altres coses, sinó del coronavirus.
El dia que sigui zero, haurà de venir algun company més jove, perquè jo estic esperant que el dia sigui zero per jubilar-me, o sigui que tant de bo.
Home,
també estaria bé.
Home, un parell o tres de setmanes després i gaudeixi també del moment, no?
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio. Amb Mireia Sanz.